El suplement.
A 78 anys, el biblista Josep Rius Camps i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya debuta en la narrativa amb diari de Teòfil, una ficció bíblica en la qual Teòfil, destinatari de l'obra de Lluc, explica a la seva mare la lectura que està fent del text de Lluc i el seu propi procés de conversió. L'obra, publicada per Fragmenta, recolza sobre una hipòtesi científicament provada segons la qual els dos textos de Lluc són una sola obra en dues parts. Aquesta setmana dimecres, concretament, el professor Josep Rius Camps ha presentat a Mataró aquesta obra, el diari de Teòfil, i nosaltres el tenim aquí a Mataró Ràdio. Doctor Rius Camps, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest llibre és una recerca, ho dèiem ara a la introducció, sobre l'obra de Lluc, però sí que és cert que poques vegades un investigador s'arrisca a jugar entre la ficció, el relat, la novel·la i també el dietari, com vostè ha fet en aquesta obra. Per què ho ha decidit fer així, s'ha arriscat d'aquesta manera?
Mira, ha vingut així, perquè, de fet, no hauria pensat mai que fes una obra d'aquest tipus. Sí, com dius molt bé, no és normal, perquè un investigador es dedica a coses de tipus científic, va a congressos internacionals, publica en moltes llengües, el que sigui, però baixar o pujar, vés a saber si és baixar o pujar, a un nivell de divulgació com és una novel·la, es poden fer obres de divulgació, però sempre tenen un caire, diguem-ne, de divulgació directa, no?
Clar.
Però amb una novel·la és un risc, evidentment. I se'm va ocórrer que era la millor manera d'explicar el volum que acabàvem de treure aquí, la demostració Teòfil, Lluc, demostració Teòfil, perquè veia que hi havia molta gent que s'ho llegia i jo els hi preguntava, bueno, però ja ho entenem. Diu, el grec no el llegim, llegim el català. Però vam dir, manca alguna cosa aquí, algú que els hi expliqui, però com ho faig? I, mica en mica, vaig anar veient que la millor manera seria fer una novel·la, una ficció, que tampoc va ser del començament així. Al començament no sabia qui l'adreçaria, si seria un diari, no seria un diari.
Clar.
Aquestes coses
sobre la marxa.
Sobre la marxa, sí. I quan vaig provar, vaig fer-ho llegir les primeres pàgines amb uns i els altres, vaig veure que tothom em deia endavant, que això és interessant, que jo tampoc ho sabia si seria interessant o no, entens? No estava acostumada amb aquest gènere, amb aquest llenguatge. I potser la part millor va ser atinar que adrecés el diari a la seva mare. Que és allà on hi ha més ficció, eh? Mm-hmm. Ja, per això no li he volgut posar nom a la mare, perquè no sé qui és la seva mare. Que va tenir mare, segur, eh?
Sí.
Va tenir mare. I pare també. Pare és Anàs. El suma sacerdot Anàs. Que dels 5 fills tots van ser sumes sacerdots. Això en tenim constància, o sigui, això sí que no és històric, això sí que és històric.
Clar.
I que Teòfil, històricament, també va ser suma sacerdot de l'any 37 al 41. O sigui, sobre aquestes dades es pot fer una ficció, entens?
Mm-hmm. Mm. I per què decideix acostar-se als fets dels apòstols i també a l'Evangeli de Lluc?
Bueno, això és una altra qüestió. Perquè un servidor, quan va fer la tesi doctoral a Roma, el pare Orbe, la va fer sobre Orígenes, un gran pare de l'Església, d'Alexandria. I jo pensava que en la meva vida ja no m'hi mouria, perquè és una obra enorme. Jo penso que és un dels savis més grans que ha tingut l'Església i, per cert, no massa ben tingut, com sempre passa, ja passa amb aquestes coses. I després d'Orígenes vaig estar uns 8 anys a Alemanya i els últims anys els vaig dedicar a una obra molt difícil, que eren, se'n diuen les pseudoclementines, que no t'han dit res perquè s'havia pesat. D'aquí vaig saltar les cartes d'Ignasi, el bisbe de Síria actual, i per casualitat, en unes classes a Roma, unes preguntes que em van fer els alumnes i que no trobava la resposta, com aquell que no se n'adona, entrant per la finestra vaig arribar als fets dels apòstols. I noi, quan vaig arribar allà dintre, esclar, tens ja els instruments molt afinats d'haver fet altres obres,
exacte,
altres investigacions. A més, jo sóc un home de text, o sigui, a mi m'interessa el text. vaig trobar-me que el text actual, que tothom el considera com el definitiu, que potser no ho era, que hi havia un còdex molt important, que tenia arrels en les antigues traduccions llatines, siríaques, coptes, egípcies, i que no era el text que estem llegint, i aquí ve tot.
Exacte.
I vaig començar a posar-me.
Quins són els principals eixos d'aquesta novel·la? En què s'ha centrat vostè per poder fer aquesta història divulgativa que arribi a tot aquell que ho vulgui?
Bueno, els eixos són l'obra mateixa. Lluc, actualment el llegim malament, però ja n'hi ha per estona. No arreglarem nosaltres això de moment. Però es llegeix el primer volum com si fos un evangeli, que jo no tinc res a dir-hi, però no va pretendre escriure un evangeli, tot i que recollit a sota tot l'Evangeli, dues terceres parts de l'Evangeli de Marc, s'inspira molt en l'Evangeli de Mateu i altres evangelis, no? Però ell no ha volgut fer un evangeli. I la segona part l'estem llegint molt malament, li hem posat un gènere literari de tipus històric que no li correspon. I llavors, esclar, aquesta obra queda penjada. El propòsit de Lluc no era aquest.
I per què ho fa, per què es llegeix malament?
Perquè des de començaments del segle II, com que tenien necessitat de tenir quatre evangelis, van desmembrar l'obra de Lluc, que eren dos volums que estaven junts,
sí.
I un li van posar Evangeli de Lluc i l'altre li van posar Fets dels Apòstols. I així s'ha anat transmetent. I, esclar, qui toca això? Quan hi ha, a més, no n'hi ha constància escrita d'això. Els estudis porten cap aquí, però és molt delicat, no? I jo penso que, doncs, mira, nosaltres ho vam fer. En català ha sigut la primera vegada que es fa això. Ara estic preparant la traducció castellana, que la farà Fragmenta també aviat. Però que la mateixa editorial, doncs, s'ha de dir que han fet un esforç descomunal per fer una obra que, de fet, pertany al nivell científic, entens? I, en canvi, ells la fan de divulgació. I la Inés, que és la que pica i fa aquestes coses, fan meravelles, perquè com s'ho fa per treballar el grec, la Inés, no?
És que no és fàcil.
I és fina, molt fina. Bueno, doncs tot això també t'anima, no? Llavors, la col·laboradora, la meva col·laboradora, i la col·laboradora d'ella, vull dir, aquí és com allò de
l'equip.
Sí, l'equip, no? Doncs la Jenny Rich Hemmerdinger, que és una anglesa, ara ha preparat l'edició anglesa, que serà més científica aquesta. Perquè aquesta va amb una editorial, com el comentari que vam fer, Els Fets dels Apòstols, en quatre volums, en anglès, va amb una editorial purament científica, que es diu T. & T. Clark International. Vull dir, és molt coneguda a nivell dels biblistes de tot el món, no? I aquests ens van editar els quatre volums i ara editaran el Lluc Demostració Teòfil en anglès, no? Però perquè vegis que la novel·la és una mica un estirabot meu. Però no estic content.
Jo et preguntava fa un moment aquests tres eixos i t'he tallat per preguntar-te per què llegim malament a Lluc, i tu em comentaves que els eixos que vostè ha decidit vincular amb aquesta obra són els dels de la mateixa obra de Lluc.
Exacte, ho has dit molt bé. És a dir, per què serveixen aquests dos volums? Que és el que no veiem ara, estan desmembrats.
Exacte.
Doncs molt senzill. Bueno, molt senzill. El Teòfil, per la nostra hipòtesi, és fill de Nas, aquests dies de la Setmana Santa hem parlat tant de Nas,
aquell
cunyat que hi fas. Nas ha posat tots els seus fills, els seus cinc fills, els ha fet fer sumes sacerdots. Aquest temps eren els romans els que treien i posaven, una mica com aquí a Espanya van fer el Franco amb els bisbes, una cosa semblant. Bueno, semblant. Tenen relació, sí. I una filla, Andrea tenia més d'una, però una filla que no podia ser sumar sacerdot, evidentment, doncs la va casar amb Caifàs. O sigui, aquest senyor forma part d'una família, com pots imaginar, ell va ser sumar sacerdot del 37 al 41, o sigui, uns anys després de la mort de Jesús. Llavors, què li va passar amb aquest senyor? Molts anys després, no de seguida, després dels anys 70, quan hi ha la destrucció del temple i de Jerusalem, es planteja la pregunta a ell. És un càstig de Déu per haver refusat nosaltres, la nostra família i Israel mateix, el Messies? I com que no sap a qui preguntar, i havia conegut a Lluc, que era un rabí que es passejava per allà com Saul, Pau, pels atis del temple, que eren fariseus, no, de, gent de molt bona formació, i s'adreça a ell, que segurament que l'ha trobat a Antioquia, perquè això no ho sabem. Jo el situa, el diari el situa a Antioquia de Síria i li planteja la pregunta: era Jesús realment el Messies d'Israel? És un càstig de Déu això que està passant? La meva neta Joana em diu que el pitjor encara ha de venir, que hi haurà un judici diví i que Israel la pagarà molt cara i vosaltres, la teva família, encara més. Clar, tot això són preguntes que ell no té manera de respondre. Llavors Lluc diu: deixa'm temps. Lluc no és un creient de primera hora, no és testimoni ocular, sinó que ha conegut aquest moviment i tenia una certa simpatia per l'estil de Nicodem, de Josep d'Arimatea, però mai s'havia decantat per fer-se creient. Després de la mort de Jesús, no sabem quan, ell es converteix. I llavors el Lluc diu: mira, investigaré a fons tots els que han escrit sobre Jesús, aquests evangelis que s'han proclamat i que després s'han escrit, i et donaré una resposta. No sabem quant temps hi passarà, però com a mínim un o dos anys per fer aquesta tasca. Llavors ell recorre a l'Evangeli de Marc, perquè és allà on ell havia rebut la iniciació cristiana.
Clar.
I després també se serveix de l'Evangeli de Mateu, que és l'Evangeli que domina en tota la província de Síria, és dominant, i d'altres. Jo penso que fins i tot l'Evangeli de Joan, això és molt discutible, però penso que sí. I d'altres evangelis que no tenim, per exemple, l'Evangeli de Pere, la predicació de Pere, que hi ha una citació que s'hi acosta. Bueno, però no, si els tinguéssim, podríem identificar-los, no? Llavors, ell li posa per ordre, diu clarament, al començament, diu: després d'investigar-ho tot a fons, tu escriuré ara per ordre i d'una manera seriosa, com ha anat tot això. I en el primer volum li fa el perfil de la persona de Jesús i del seu missatge, que és allà on s'assembla als altres evangelis. Perquè tots fan el mateix.
Exacte, però la segona part potser són...
Més personal d'ell. Però a la primera part ja insisteix molt en la incomprensió tant de la família com dels deixebles, de tota la mena de deixebles, com dels 12, sobretot, que eren els 12 líders, que no entenen res ni comprenen res ni volen entendre, perquè tenen altres projectes. I quan descobreixen que és el Messies, encara menys. Perquè, esclar, ells voldrien un Messies victoriós i fort, i els hi ha resultat un Messies que no agafa aquesta línia. Ja des del començament, si ell va té aquesta experiència de ser el Messies en el desert, després de la predicació de Joan, ja pots veure per on anava aquest Messies, davant la línia oficial.
Sí, sí, sí.
I llavors això tanca aquí el primer volum, i llavors en el segon volum reprèn temes del primer volum, però sobretot li presenta a Teòfil el passos que van haver de donar una sèrie de líders de les primeres esglésies fins a arribar a comprendre Jesús. O sigui, que no es va arreglar el dia de Pentecostès. És que això, la gent, sense dir-ho, però ho pensem així. Mira, va ressuscitar Jesús,
clar,
va venir l'Esperit Sant i ja està tot arreglat.
Sí, no, quan s'explica sembla molt simple.
Sembla molt simple. El Pere va renegar de Jesús, es va posar a plorar amargament i s'ha acabat tot. No, senyor, no. Llavors Lluc li fa agruar. A Pere és que és una meravella la descripció. Llavors jo en el diari aquestes coses em va molt bé, perquè és allà on més pots expressar fins i tot a l'explicar-li a la seva mare, i guaita, mira el Pere i això, d'alguna manera fas una mica més teatralitzat.
I més amè, sobretot.
I més amè, sí. Bé, doncs això és el que...
I si jo li preguntés de les conclusions que vostè n'ha tret de totes aquestes investigacions, quines són aquestes conclusions que vostè em diria?
Bueno, són molt diferents, perquè, esclar, una tònica és que quan treballes a fons un text, al final el trobes molt sol. Sense ser una crítica global, que no es pot fer, però a mi m'agradaria saber fins a quin punt treballem els textos. Una altra cosa és coneixem molt bé els textos.
Yeah.
Però anar a fons... A mi la primera cosa que em va dir el pare Orbe quan jo vaig començar a fer la meva tesi sobre Orígenes, em va dir: no llegeixi res, llegeixi el text. I vaig dir, senyor, per ordre, si el grec aquest ja és molt difícil. Ah, doncs, si vol treballar amb mi, aquí té, i si no, així mateix, eh? Esclar, això a la llarga, ara ves el per què.
Ara entens. Sí.
Perquè, de sapiguent, tothom en sap molt, de coses. Evidentment, la majoria de personatges que jo conec del meu nivell són gent, són talents, i per tant, diguem-ne, tenen una facilitat per llegir, per sintetitzar, per relacionar, i a més avui dia en tot l'aparell de l'internet, això és claríssim, això ho facilita molt, no? Però anar a picar pedra al text, això ja és una altra qüestió, Jo de jove havia anat a picar pedra, buscant fòssils, a Santa Maria de Maià, i de tant en tant obrir com que obris un llibre i trobaves un peix, o trobaves una granota. Però allò és una cosa excepcional. Aquest picar pedra...
S'està perdent tot això?
No. Sempre n'hi haurà de gent, Potser sí que avui dia, com que hi ha un embolum tan gran d'investigadors...
Vostè parlava ara mateix d'internet. Internet facilita molt les coses,
molt,
però
sí.
També posa molts obstacles a l'hora de fer investigacions.
Més que obstacles és que el facilitar-ho tant no s'hi va. Ja es dona per fet. Bueno, escolta. Llavors, això que et deia, no? Que amb les obres que he treballat a fons, m'he trobat molt sol. I la primera vegada en la meva vida que em trobo una altra persona que està treballant el mateix que jo, que no es coneixien de res, que ni tan sols és catòlica, que m'és igual, és cristiana com jo. Diria igual, perquè vull dir, el gran respecte que tinc per som cristians tots, no? Que nosaltres tenim una direcció i ells en tenen una altra. Bueno, doncs amb aquesta persona que ha fet un treball sobre els fets dels apòstols i, a més, sobre el Còdex Besa, que si no n'hem parlat aquí, i que arribem a les mateixes conclusions, jo li vaig dir, escolti, ens vam conèixer en un col·loqui internacional sobre Còdex Besa, una cosa petitet, eren 50 persones. Escolta, jo he fet aquesta obra en català, va mirar així. Acabava de fer la tesi. Jo amb el català jo no el llegeixo ni el conec. Clar, s'excusava que no el conegués. Dic, home, podríem fer una obra en anglès, prenent aquesta base i incorporant-hi el bo que té vostè i el que jo dic. Perquè jo veia que aquella persona valia i que podia contribuir. I escolta, portem 18 anys treballant junts.
Mare meva, doncs va tenir bon ull també vostè.
Vas tenir bon ull, sí, és veritat. Sí. I mira, això l'internet ha facilitat molt.
No, evidentment.
Perquè, esclar, amunt i avall, arxius amunt i arxius avall, saps? I també han tingut moltes... Ell ha viscut moltes vegades aquí, ha viscut allà, perquè, esclar, aquestes coses, hi ha coses que no es poden fer per internet. Allò de... preguntes i respostes i treballs i ho hem anat fent, no? I n'estimo el conegut. Però és la primera vegada de la meva vida que trobo una persona en la qual sintonitzes del tot, en aquest sentit, no?
Doncs
que no és fàcil, eh?
No, i tant que no. I per anar acabant també, el volia fer una última pregunta tenint en compte el panorama actual. Amb aquesta obra, o fixant la mirada en Lluc, ens pot ajudar a entendre un nou cristianisme?
Molt probablement, sí. Perquè precisament el que fa Lluc és presentar un Jesús molt diferent del que nosaltres presentem. Lluc insisteix molt en el fracàs de Jesús. Molt! I estic insistint molt aquests dies. El que passa és que hi passem per sobre. Per què Jesús ressuscitat es presenta amb els senyals del crucificat? Amb això coincideix en Joan. Posa els dits dels senyals dels claus. Què vol dir això? Què vol dir? Evidentment, un ressuscitat no se'l pot tocar ni palpar, com diem. És una manera d'expressar.
Sí.
Però vol que quedi molt clar que fou un fracassat. I que precisament si viu i perdura i ressuscitat, aquesta dimensió la té perquè va saber acceptar. Perquè se la va jugar. Perquè no va ser acceptat pels seus... mira la família de Nas, els sumes sacerdots, estaven allà a la creu, tu. I què li deien? Li deien barbaritats, perquè ho tenia molt clar, que tot aquell que penja d'un patíbul és un maleït de Déu. I nosaltres som els representants de Déu. Bueno, és una cosa que a mi em fa mal, de dir-ho, quasi. Bueno, doncs això vol dir que tens de plegar veles i veu les coses des d'una perspectiva diferent. I jo penso que tard o d'hora plegarem veles, Jo no mai vaig a dir que les pleguin els altres. Les plego jo. Les plego jo. Si el voleu plegar, les plegareu.
Per què ho pensa que algun dia acabarem plegant veles?
Perquè canvia les circumstàncies. Precisament per això. Perquè ja no és aquell món, aquella societat tan crèdula, que n'hi havia prou que toquessin la campana i ja tots... En canvi, ara la gent comença a pensar pel seu propi cap. I si se li ofereix bon menjar, ep, responen, eh? Jo ho tinc per experiència. Ara, evidentment, no serem nombrosos. Però que no tenim d'anar a dominar ningú? Aquest és el projecte que hem fracassat. Ara ho faran els musulmans. Uf! Quins... Ja en tenim per estona, eh? Aquests. Perquè, esclar, volen dominar-ho tot amb la... Com diu això? La xària i esclar, a més, tenen força. Són poderosos. Ja nosaltres també ho hem fet, això.
I al final?
I al final què ha quedat? Ah! Aquests també els hi passarà. Potser hauran de passar 200 anys. No sé. Potser menys, perquè la societat va molt de pressa avui dia. Però es faran increïbles, també, ells. A no ser que baixin del burro. I nosaltres haurem de baixar el burro per força.
Doncs una manera de començar també a pensar i a baixar del burro, en certa manera, és llegir aquest llibre que ens planteja, Diari de Teòfil. Moltíssimes gràcies, doctor Josep Rius Camps, per atendre els informatius de Mataró Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.